Sí, sí, l'escenari sembla que sigui el mateix que els dos últims cursos i que hagis d'anar a patir, no sé si fins a la darrera jornada, però sí, segurament estaràs entre els 7, 8, 9 equips que cada any les passen magres per salvar la categoria. Molt hauria de canviar la cosa perquè el Nàstic no acabi patint enguany. Sembla que tot va encaminat cap al mateix. Quan el Depor fa un altre canvi, es pren molta tranquil·litat, entrarà Fede Cartabia, el que marxa del camp és Carlos Fernández, un dels jugadors que tenia targeta groga, amb molta, molta, molta tranquil·litat, lògicament. Agraeix al jugador del Depor, Carlos Fernández, el suport dels seus aficionats, d'aquests 500 aficionats del Depor, marxa tranquil·lament del camp. Arribarem ja a la mitja hora, començaran les presses, però mentre el partit estigui aquí, per què no pots intentar replegar un empat?
El Villamarín continua el Betis 0, Leganés 0, 13 de la segona part, ha fet un doble canvi Pellegrino-Lega, han entrat Sabin Merino i Vesga.
Continua costant-li molt marcar un gol al Betis.
Sí.
Molt. La posa el Depor al segon pal i falta en atac. Jugarà el Nàstic, insisteixo. Queda un quart d'hora. S'ha d'anar a buscar l'empat. És a dir, canviant un davanter per un davanter no canvia res a l'equip. Tres defenses, tres davanters, no sé, alguna cosa s'haurà de fer perquè el Depor s'està mostrant prou segur amb pilotes penjades, té centrals molt contundents, pot arribar, sí, però no s'està potenciant a que arribi.
Jo dubto però que Gordillo es vegi amb cor de canviar massa, si no és els últims minuts, l'esquema de joc, perquè sap que el seu equip tampoc està per tirar coets, que si s'estira massa i es trenca massa pot arribar el gol ja que sentencia el partit per part del Depor. Jo crec que li interessa més mantenir aquest 1-2 i intentar en alguna ocasió, encara que sigui aïllada, trobar el gol de l'empat.
La provava de col·locar el segon pal David Rocha, refusa la defensa. Jugada personal de Tete, cau a terra i hi haurà falta. Mira, a veure si aquesta falteta
és bona, aquesta.
Des de lateral, des de l'extrem esquerre de l'atac del Nàstic, a veure si ben posadeta troba el cap d'algun rematador.
I per insistència Tete m'està semblant del,
sí,
millor del Nàstic,
sí,
no?
Sí, amb diferència el millor pel gol, pel que deies, perquè ha estat molt i molt present a les jugades d'atac, arribant la majoria de vegades per aquest carril esquerre. Avui un bon Tete Morente.
Doncs, a veure, gairebé tots els jugadors del Nàstic esperant la rematada entre el punt de penal i l'àrea petita. És a dir, serà aquella centrada que només que toqui el cap d'un jugador, cap dins. A veure, Rocha, la posa Rocha, massa curta, queda per Tete, la rematada a la mitja volta, serà corna.
El Depor l'ha defensat molt, molt enrere, no? Pràcticament,
sí, sí,
tocant el porter, m'ha estranyat.
Sí. Qualsevol contacte amb la pilota, cap dins. Sí, era estrany. La veritat és que no s'acostuma a veure. I torna a anar David Rocha, planta la pilota, 32 de la segona, per al Nàstic, 1-2, en directe al Superesports de RAC1. La gent del Nàstic hi vol creure. El segon pal... La buscava Fali, la buscava també Manu Barreiro. Acabarà les mans de Dani Jiménez, que amb una puntada busca la velocitat de Quique, que la lluita amb cada muro, guanya el central del Nàstic, que se la treu de sobre. La defensa del Nàstic se la treu de sobre directament a la graderia. Uf. La gent del Nàstic s'ho vol creure, però no, jo crec que hi ha resignació, que avui contra un equip candidat a pujar, avui l'equip no traurà punts, a no ser que rasqui alguna jugada en aquests últims 10 minuts. Ara veus els jugadors del Nàstic que van darrere de la pilota, mentre el Depor la mou còmodament. És Fali qui surt a intentar tallar a Mosquera. Juga el Depor de dreta, virant el joc cap a l'esquerra, Saúl enrere. És ara de clar exemple d'en sí. Bàsquet jugar a les quatre cantonades, eh? Em ve un jugador a la pressió, doncs jugo amb el company que queda lliure. És Moreno, al mig del camp, cau a terra, és falta clara, hi haurà targeta per Tete Morente.
És intel·ligent el Depo, segurament fent això, no? Tocant molt la pilota, fent córrer els jugadors del Nàstic, que tampoc ja no els hi queda massa benzina, i buscant això, les entrades, faltes que et donguin minuts. Nacho González, que veiem ara a la seva àrea tècnica prou satisfet, demanant això, circulació de pilota. José Antonio Gordillo, que parla amb un altre dels seus jugadors, introduirà un altre canvi, no sé si
Cardoso, no?
El que entrarà serà Dumitru. Sí. Cardoso, un jugador ràpid, amb arribada, amb rematada, que està entrant molt poc en els plans de José Antonio Gordillo, que ens explicaven que no ha començat gens bé la temporada, que no acaba d'entrenar bé, que no està en el seu millor moment de forma, però mira, ara tindrà l'oportunitat aquests 10 minutets per intentar alguna cosa, sempre que el Nàstic segueixi el partit.
Li falta samarreta pel nom i cognom.
Sí.
Demanava falta, no, s'ha trencat el jugador del Deport, i ha perdut la pilota, intentava el contraatac al Nàstic, però sí, s'ha literalment trencat. I el central, jo crec que el central diu, l'he tirat fora perquè atenguin el meu company.
Què vols dir,
vaja,
que no?
Anava impressionat per un jugador del Nàstic, jo crec que hagués fet el mateix.
Carai, quants tatuatges. El jugador del Depor lesionat, totes les cuixes, tant la dreta com l'esquerra, tatuades.
Doncs crec que és on ha patit mal, eh? Es dolia en un dels abductors, sembla que hagi pres mal. Ha aprofitat el Nàstic per fer el canvi. Ha entrat Dumitru Cardoso, jugador substituït.
Sebas Coris.
Ha estat Sebas Coris.
No es torna boig, evidentment,
a
Gordillo, que és un jugador de banda, però un jugador de banda. Potser sí que Dumitru és un pèl més ofensiu, però vaja, matís, eh? No canvia el sistema. I Dumitru, que jugarà per banda dreta.
Es sembla que estigui fins i tot plorant el jugador del...
És que és Cartàvia, que ha entrat fa 5-7 minuts.
Mira el cel, es posa la samarreta a la cara. Sí que sembla que estigui plorant, lamentant-se, perquè el jugador del Depor, que ara rep els aplaudiments també molt esportius de l'afició del Nàstic, ara les mans a la cara. Res, no ha estat ni 5 minuts. Sap greu quan veus un futbolista, per temes físics, ara rep el suport de tota la banqueta, també de Nacho González. Tira la samarreta empipat, lògicament, perquè el físic no li ha aguantat i ha hagut de ser substituït, quan feia molt poquet que havia entrat al terreny de joc.
És la cama dreta, és a la zona de l'angonal, pràcticament, on es posava la mà Cartàvia. Fali ha anat a ajudar-lo, també, o a consolar-lo, quan ha vist que Cartàvia estava plorant.
Al seu lloc ha entrat Bergantiños, ex del Nàstic. Hi ha hagut ovació pel jugador substituït. No sé si també s'ha allargat una mica més l'ovació per Bergantiños, el jugador del Nàstic, igual que Pablo Marí. Avui visitants, en aquest cas, al nou estadi. Un altre jugador del Depor al terra.
Carai.
La bloca el porter Dani Jiménez. I a veure si com a mínim aquests últims 8 minuts pot donar sensació de perill, tancar una mica el Depor, i encara que sigui només a base de centrades, crea una mica de pànic a la defensa gallega.
Abans ho va comentar l'Esteve, jo també em fa la sensació que no li queden molts pulmons, al Nàstic.
Ajustet, sí, va ajustet, i és la sensació que tenim també aquí al camp, l'equip va ajustet. Jo crec que a Gordillo, tot i que no puntuïs avui, li interessa que el seu equip competeixi fins al final, perquè també al final és sumant confiança i no acabar encaixant un 1-3 o un 1-4. Sé que és segurament un plantejament conservador, però en la situació en la que està el Nàstic i tenint en compte l'entitat del rival, li interessa també poder tenir opcions de competir fins al minut 90 més l'afegit.
Aquest any, Esteve, sembla que
necessitaràs
un cor ben fort,
sí,
perquè entre el Nàstic i el Reus
serà complicat, això.
Serà una temporada molt i molt llarga. Però bé, encara el partit no s'ha acabat. A veure si com a mínim pot sumar un puntet que els faria sortir de la zona de descens.
El Villamarín, per cert, continua Betis 0, Leganés 0, 21 de la segona, l'ha tingut fa uns instants clara Joaquín. Ara el Betis sembla que està creant una miqueta més de sensació de perill i discussió dialèctica, bé, una mica encesa de to entre Setién i Pellegrino. Cara a cara, fora de les àrees tècniques, i el quart àrbitre passant de tot. Està a costat? Sí. Se suposa que Suposo que han d'estar pendents d'això.
Hi ha un tercer canvi, un altre jugador del planter.
Sí, sí, és Tete Morente, el jugador substituït, i el que entra és Bruguer. Veurem si aquests jugadors joves que estan tenint oportunitats per les circumstàncies, per les lesions, doncs també poden anar portant i anar creixent al costat de l'equip. Tete Morente, l'autor del gol, que és substituït. No sé si és la millor opció treure el jugador que vist portaria, i el jugador segurament, com deia el Jaume, més destacat avui.
Ara... No, Manu Barreiro no sé exactament què ha volgut fer. Ha vingut a rebre el servei de banda i ha fet una passada amb un primer toc cap a la porteria. No sé, no he acabat d'entendre Manu Barreiro què volia fer en aquesta acció. Acaba el servei de porteria pel Depor, que des del gol no ha patit en cap moment.
No, i el ritme del partit és el que vol el Depor, no passa absolutament res. Ara un altre canvi, entrarà Cristian Santos, el jugador substituït del Depor és Vicente Gómez, i van passant els minuts, i el Nàstic, que ara intenten animar-se els seus jugadors, ha de fer un passet endavant, perquè ara sí que arribem als minuts que caixa o faixa.
Salta Dumitru, guanya la pilota amb el cap, li xiula amb falta sobre el futbolista del Depor. 40 de partit, 1-2. El Nàstic necessita un gol per com a mínim sumar un puntet. I el jugador del Depor, que s'ho pren amb moltíssima tranquil·litat, s'incorpora a Saúl, fa la centrada, compte que és boníssima, la rematada, gol. La centrada ha estat boníssima, i Santos, l'home que acaba d'entrar al terreny de joc amb el cap sol a l'àrea petita, ha fet el 1-3, centrada mil·limètrica des de la nostra posició, hem vist la rosca perfecta al cap del davanter, i la rematada no era molt complicada, era a la frontal de l'àrea petita, només tocant-la t'asseguraves el gol, i així ho ha fet el futbolista del Depor, que sentencia el partit del nou estadi. El 41 de partit ha estat finalment Quique, que ha fet la rematada. Nàstic 1, Depor 3, hat-trick de Quique.
Els aficionats del nou estadi, us podeu imaginar, molts ja aprofiten per anar desfilant cap a casa. En una d'aquelles imatges tan tristes, quan l'equip de casa perd i ja no veu que té opcions, amb la seva parròquia desfilant abans d'hora. El camp s'està buidant a marxes forçades, encara n'hi ha que aguanten i que resisteixen. Ho dèiem abans, que l'equip li interessava competir fins a l'últim minut, no ha pogut ser, l'equip no ha pogut competir fins a l'últim minut, perquè aquest 1-3 el deixa ja sense opcions de puntuar, dormirà i passarà tota la setmana en zona de descens. A un equip que el que li convé i el que necessita és confiança i tranquil·litat, tornarà a ser una setmana moguda, intensa i carregada de nervis a Tarragona, més quan la setmana que ve has d'anar al camp del Cádiz, un altre dels rivals importants de la categoria, a més molt fort sempre que juga a casa. No ho tindrà fàcil Gordillo durant tota la setmana per guanyar tranquil·litat, per guanyar marge de temps per créixer, quan els que sentiu saltar i votar i celebrar-ho, lògicament, són els aficionats del Depor.
Santos, Albert, ho he vist dit bé.
Vale, no, és que ja m'ho ha semblat, però després de la celebració he vist a Quique com rebia moltes felicitacions i estava molt somrient, i ha fet com una espècie de dedicatòria, i he pensat, doncs haurà marcat Quique el hat-trick, que ja en portava dos. Però no, Santos, que deu haver estat la primera bola que tocava, doncs segur. Barraca.
La rematada era franca, la centrada era molt precisa des de banda esquerra, rematat a plaer, rematat de manual, picant la pilota a terra, botant pràcticament a la línia de gol. Isaac Becerra no ha pogut fer res, com en els tres gols. Avui Isaac no és el culpable. Llàstima, perquè el partit, recordem-ho, l'ha començat guanyant el Nàstic, i ara mateix queda molt lluny aquell gol de Tete. Érem tots conscients de la diferència de qualitat, de capacitat futbolística, d'arguments i de jugadors, però teníem l'esperança que avui el Nàstic fins i tot pogués arreplegar un empat. No ha estat així, una setmana més sense sumar. El Nàstic venia de guanyar 4 dels últims 6 punts, de guanyar aquí a casa, recordem-ho, contra Osasuna per 1-0, patim molt, d'empatar la setmana passada al camp del Reus 1-1, per tant, allò que demanem sempre a Tarragona, tranquil·litat i bons aliments, que ningú es desesperi. L'equip estarà en zona de descens, però jo crec que el que convé és tenir tranquil·litat, l'equip ha d'anar creixent i ha d'anar guanyant confiança. Serà una temporada dura, però això és molt llarg, ja sabem com és la segona divisió, i el Nàstic, recordem-ho, encara ens expliquen que té calés a la caixa, que el límit salarial encara li permetria fer alguna incorporació de cara al mercat d'hivern.
Compte la centrada, pot refusar la defensa del Nàstic, vol fer sang al Depor. Ara és aquell moment que s'ho estan passant bé, estan tocant amb moltíssima comoditat, i el Nàstic l'únic que pot fer és enviar pilotes al cap de Manu Barreiro, que la despengi. Però vaja, no quedarà, quedarà un o dos punts de la salvació, vull dir que està molt igualada la Lliga, però és la dinàmica dels últims dos anys que fa patir a la gent.
Sí, quedarà un punt de la salvació, sí, que la marquen Cádiz i Rayo, justament Cádiz i Rayo Majadahonda amb 6 punts i el Nàstic que en té 5.
De fet, hi ha el Còrdoba, que compta amb el Còrdoba, un equip de història i d'un camp gran, un estadi important, però que també el límit salarial l'ha castigat molt. De fet, crec que és l'equip amb el límit salarial més petit després del Reus, que ara mateix té 3 punts, sí, amb una dinàmica horrorosa.
Veurem tant. Si Sandoval...
Sí, sí, veurem si resisteix.
Resisteix o no resisteix.
L'any passat el donaven per mort, recordeu?
Sí,
i va acabar fitxant, vaja, el mercat d'hivern va gastar una calarada.
Però tenia marge, sí, l'any passat, i aquest any no el té, aquest marge. I jo crec que el Còrdoba, i això seria molt positiu tant per Nàstic com per Reus, és un dels candidats que sembla clar a patir per salvar la categoria i fins i tot a quedar-se despenjat. És molt llarg això, hi ha triple empat amb 5 punts al penúltim, l'avantpenúltim, i l'equip que ara mateix marca la zona de descens, com deia, l'Extremadura. Per tant, tot plegat està molt apretadet, molt igualat, és la tònica de la segona divisió dels últims anys. Per tant, tranquil·litat i bons aliments espero aquí a Tarragona.
El Depor que entra a la zona de playoff amb aquesta victòria, l'equip de Nacho González amb 14 punts, també déu-n'hi-do, està atapeïda aquesta zona alta, més enllà del Màlaga, un pèl despenjat amb 18. La resta, entre el segon i l'onzè, només hi ha 5 punts de moment entre uns i els altres.
Marcadors pendents de la tarda, segona B, Ontinyent 0, Paralada 0, Cornellà 0, Hèrcules 2, i a la final de la Lliga Catalana a l'Eport, el Prat ha guanyat 92-80 al Barça B.
És mister, empat al Paralada, l'any passat era el Sabadell, em sembla que els de Chicho Pelag n'han empatat 5 de 6.
Doncs a punt d'entrar, ja hem entrat en temps d'afegit, són 3 d'afegit i en quedaran un parellet. Ara ja són aquells minuts que podria haver afegit un tranquil·lament, però amb els canvis i tot plegat, al final és un 1-3, si Nàstic marqués un gol, quedaria un gol de l'empat, però la sensació és que està molt més a prop l'1-4 que el 2-3.
Sí, perquè l'equip a més sembla que s'hagi deixat anar una miqueta, ja pensant segurament en la propera setmana.
El que corre aquí és Fali, però...
Sí, Fali...
No, que estigui tranquil, vull dir que no cal aquí ara guanyar targetes, ni perquè el veig que va bastant dur...
Neguitós.
Sí, quan hi ha un jugador del Depor amb la pilota, i ara ja no val la pena ni grogues, ni jugar-se una expulsió, ni res de res.
El Girona Paralada són 5 de 6, 5 empats en 6 jornades, compta l'Elge Segona, que són 5 empats en 7 jornades, que déu-n'hi-do. No ha guanyat encara, són 5 empats, 2 derrotes, està empatat a punts amb el Nàstic i l'Extremadura.
Una de les últimes accions del partit, el Nàstic amb una pilotada des de la defensa per Dumitru, davant seu dos jugadors del Depor, complicat, amb Roger, Dumitru. Bon partit del debutant, de Roger Figueres. Al final, les jugades de Saúl a segona part molt actiu. Vull dir, el Saúl és el lateral, el qui s'ha d'interessar o qui s'ha d'ocupar de lateral és el migcampista de la banda. I jo crec que és un partit prou complet per ser el del debut del Roger Figueres.
Sí, no ha fet gens malament per ser l'estrena. Sí que és veritat que la defensa del Nàstic segueix mostrant símptomes de debilitat.
I amb un jugador del Nàstic al terra, queixant-se d'un cop, l'àrbitre Areces Franco xiula al final del partit. El Nàstic es quedarà sense punts, tot i que s'ha avançat el marcador. Ha vist com el Depor, un equip de major qualitat i que no arrossega tantes baixes com els Grana, ha capgirat el marcador i ha acabat guanyant amb molta comoditat. Al final dels 90 minuts al nou estadi, Nàstic 1, Depor 3.
Marxen els aficionats del Nàstic cap a casa amb cares sèries, amb rostres seriosos, els jugadors del Gimnàstic de la Tarragona, ara que se saluden esportivament amb els jugadors del Depor, cares també de resignació, jo no diria d'empipamenta, perquè han vist que el rival era superior, que ha guanyat de manera merescuda, tot i que avui el partit havia començat bé. El Nàstic s'havia avançat al marcador amb aquell golaç de Tete Morente, havia fet somiar, il·lusionar-se a la seva afició. Semblava que avui podia ser el dia de fer una petita heroïcitat contra un rival de molta més entitat. No ha pogut ser, es queden els jugadors del Nàstic al centre del camp per agrair alguns el suport de la seva afició. Els del Depor ho celebren amb el mig miler d'aficionats gallecs que avui han vingut fins a Tarragona. No ha pogut ser, el Nàstic haurà de seguir remant per sortir de la zona de descens.
El proper rival, el Cádiz, com ara explicàvem, el diumenge a les 8 del vespre, aquest Cádiz-Nàstic, el Reus, com abans comentàvem amb el Marc Liviano, diumenge al migdia, en aquest cas a les 12, rebent el Granada al Municipal. Albert i Esteve, escolteu, amb protagonistes d'aquí una estona des de la zona mixta del nou estadi, i a l'Esteve també, a la part final amb l'Amparito Roca. No ha tingut sort amb les 5 notes musicals, rascat, però no pot tenir aquest curs gratuït en aquesta escola per aprendre a tocar en Perito Roca.
Ja sabem on hem d'anar, si més no, perquè
la matrícula és gratuïta.
La matrícula gratuïta, i si trobem estona encara aprendrem a tocar en Perito.
El meu dubte ara és si fas ressupor quan arribes a casa, Esteve.
Home, a tu què et sembla, Xavi?
Que sí, claríssimament.
Home, la pregunta ho fem.
9:15, Esteve Albert, fins ara.
Fins ara.
Ara tornem.
Superesports amb Xavi Puig. Diumenge 25 de novembre participa la 95a cursa atlètica Jean Wayne Mundo Deportivo Gran Premi Aliam. Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, AML Sport, Freedom, CaixaBank, Sòria Natural, Danone i Jopro, la Locanda Pizza i la Grossa de Cap d'Any. Corre a inscriure't a jeanwayne.cat i rebràs una samarreta tècnica d'alta qualitat Mizuno, disponible en dos models, d'home i de dona. Diumenge 25 de novembre, Runners de Barcelona. La Jean Wayne és la vostra cursa.
Sí, el futur és digital. Totes les empreses busquen programadors i analistes de dades. Digitalitza't. Dona futur a la teva professió. A Ubicum Code Academy, amb un programa intensiu de 5 mesos, et preparem i ens comprometem a trobar-te la feina que aspires. Els nostres alumnes estan treballant a empreses com Amazon, Microsoft, Trivago i Accenture. Entra a ubicum.tech.
No és la testigo, és l'assassí.
En una sèrie en què un lladre és el millor aliat de la policia.
No hay huellas.
En què qualsevol pista et pot fer caure en una trampa mortal.
Eso parece una lista de tareas. Es un código.
No és d'estranyar que res ni ningú...
Son unos nombres.
Sigui mai el que sembla. Cada dimarts a la nit, Ladrón de Guante Blanco a 8 TV.
Bon dia, sóc en Xavier, fundador de Dinners That Matter, i us volia dir que si aquest dijous 4 d'octubre sortiu a sopar a un dels restaurants que col·laboren amb nosaltres, el 25% de la facturació es donarà íntegrament al projecte Oafi Woman, que millora la qualitat de vida dels que pateixen artrosis. Informa't a sopasquimporten.org. Surt a sopar el dijous 4 d'octubre i ajudaràs a moltes persones que et necessiten.
Preparats? Llestos? Ja! RAC 1, amb el suport de CaixaBank,
Mizuno, Fiac Assegurances,
Torrons Vicenç,
Xarxa Fort de Catalunya,
l'Ajuntament de Lleida
i el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida
us conviden a participar a la quarta cursa de RAC 1.
Diumenge, 21 d'octubre, 5 quilòmetres de recorregut, passant pel Centre Històric de Lleida.
Inscriviu-vos-hi i sumeu-vos a la festa.
Ja us podeu inscriure i participar a la quarta cursa de RAC 1, la festa esportiva del diumenge 21 d'octubre a Lleida.
Per comentaris i opinions, busqueu l'etiqueta Cursa RAC 1.
Corredors, grans, petits, mitjans, alts, baixos, prims, grassos...
Inscriviu-vos-hi.
RAC 1. Fent cursa.
Corre jo.
Tots som 1.
Amb la col·laboració de...
Vicenç Esport.
Botigues Guala.
Beri.
La Locanda Pizza.
I Finca Prats Hotel Golf i Spa.
Superesports amb...
A
primera divisió continua al 0-0, Betis 0, Leganés 0, 8 més l'afegit. Se li acaba el temps a l'equip de Quique Setién si vol sumar una victòria a casa avui contra el Leganés de Pellegrino, que li ha anat bé aquesta victòria contra el Barça, perquè, mira, està plantant-li cara també al Betis, que no té bons resultats, però que sí que té bon joc, com va demostrar, per exemple, entre setmana a Montilivi contra el Girona, on allà sí que va aconseguir la victòria. I la final del Mundial femení de bàsquet a Tenerife, com la tenim, Mundet?
Absolutament sentenciada. Queden 5 minuts i mossegat, 5-14 per arribar al final del partit. Els Estats Units guanya de 22 a Austràlia, 43-65. I, de fet, ara mateix, a la tribuna de premsa, el debat és qui ha de ser l'MVP del Mundial. Tenim més o menys clar el cinc ideal. El que sembla definitiu és que l'Helena nord-americana Brianna Stewart acabarà emportant-se el torneig com a millor jugadora. A més, amb Seattle ha guanyat la Women NBA. És a dir, un any rodó per la dorsal número 10 dels Estats Units, que, en fi, que en un 2018 ho haurà abordat. Campiona de la Women NBA, campiona del món, i a més a més també havia d'un torneig que, vaja, que ha sigut gairebé rodó per ella, la jugadora més sòlida en el conjunt dels Estats Units.
Sí, Estats Units, que encara és més dominant en categoria femenina que en categoria masculina, Marc, eh?
Sí, de fet, ja, clar, abans de començar el torneig, l'estadística era 86 victòries, una derrota en competició oficial. Estats Units només juga campionat del món i torneig olímpic, per allò de que està classificat automàticament per tot, només una vegada va haver de jugar Jocs Panamericans. En 20 anys el balanç era de 86-1, que s'amplia a 93-1, perquè ha guanyat els 7 partits que haurà jugat en aquest campionat i banca. Es parla molt dels nois, però les noies encara dominen més que no pas els nois en campionats internacionals.
I per treure's el barret i 3 o 4 vegades el que fa la selecció espanyola femenina de bàsquet, eh? Són 6 medalles consecutives, són 6 anys consecutius, Marc, guanyant medalla en grans campionats, siguin europeus, mundials o Jocs Olímpics, arrencant el 13 amb un or en un europeu, el 14 plata en un mundial, el 15 bronze en un europeu, el 16, la medalla de plata a Rio de Janeiro, el 17, medalla d'or en un europeu, i en aquest 2018, medalla de bronze en un mundial. Té un mèrit terrible el que ha fet l'equip de Lucas Mondelo en aquest tram del 2013 al 2018.
Sí, i a més, totes les jugadores catalanes i no catalanes jugant en partits en equips de nivell i de reconegut prestigi a nivell europeu i a nivell mundial. Equips com Ekaterinburg, Kursk, Praga, Fenerbahçe, no sé, als Estats Units hi ha hagut diverses jugadores que també han aprovat, Minnesota, Phoenix... Vaja, que el nivell és altíssim i que, en fi, insisteixo amb completament d'acord amb el que dius i insisteixo amb el que apuntem. Es parla molt dels nois, doncs que realment el nivell del bàsquet femení a Catalunya i arreu de l'estat espanyol és brutal.
Sí, senyor, ara escoltarem la conversa que has mantingut amb l'Anna Cruz, amb una de les jugadores catalanes, de les 5 catalanes que té aquesta selecció, d'aquest seleccionador Lucas Mondelo, que no para d'acumular èxits no només a nivell de seleccions, sinó també a nivell de club. Tot el que toca és pràcticament or per Lucas Mondelo. Mira, podem escoltar Anna Cruz al micròfon del Marc Mundet després d'aquesta medalla de bronze que s'ha penjat avui la selecció espanyola a Tenerife.
Anna Cruz, felicitats.
Gràcies.
Medalla de bronze, bona, de les que... Hòstia, 6 consecutives.
Sí, la veritat és que és un bronze, però que a nosaltres ens sap a or, no? Hem tingut... Una concentració, ha sigut un mes i mig molt dur, amb lesions, amb, bueno, una mica de drama, tot, i al final aquestes medalles saben millor.
Jo em quedo amb dues coses. Una, evidentment, amb el resultat. És a dir, és la confirmació de que sou una generació... Es parla molt dels nois, però vull dir, heu portat 6 medalles consecutives, amb una plata olímpica, un mundial, vull dir, dos mundials, plata i bronze, vull dir, poca broma.
Sí, sí, poca broma. Aquí estamos. Vull dir que... sí, són 6 anys i... Però és que nosaltres no pensem així, nosaltres pensem en que ens oblidem del que hem fet, intentem fer-ho millor cada vegada que sortim a la pista, no? Ojalà en siguin 7, 8, 9 i 10, els que siguin.
I després, l'altre gran premi per mi d'aquest Mundial ha sigut el pavelló. Jo no sé, és a dir, 7.000 persones ple, a més com ho han viscut, no sé si vosaltres ho heu percebut de la mateixa manera, vull dir que això és l'altre gran èxit, no sé si com a mínim del mateix nivell que el vostre.
Sí, sí, la veritat és que l'afició ha estat molt bé. Ahir es va notar bastant, i mira, et diré una cosa, han apretat quan més havien d'apretar, no? Quan els àrbits estan així, que sembla que juguem a Romania o a no sé on, que no demanem que ens pitin a favor, sinó que ens pitin normal, ells han estat apoyant i han estat com si fossin el sisè jugador.
Sí, jo ara no recordo quan entres tu amb dinàmica ja de selecció absoluta, no sé si és per... És Mundial del 2014 quan entres tu en dinàmica més o menys?
Bueno, vaig estar... El 2010 ja hi era.
Ho dic més que res perquè... És a dir, el fet de que sempre els grans esdeveniments són com coses molt fredes, com coses molt... En fi, que la gent... Bah, no, això ha sigut com, hòstia, vull dir, com un partit d'Eurolliga supertancat, la gent a sobre i la gent vivint-ho, que per mi és, insisteixo, el gran valor d'aquest torneig, no?
Sí, jo crec que, bueno, una mica... Els hem enganxat, no? Nosaltres a la banqueta estem sempre animant, sempre ho donem tot, i jo crec que al final han estat de 10 ells. Nosaltres som bronze, l'afició és d'or.
Hi haurà un abans i un després en el bàsquet femení d'aquest Mundial? Aquí, tu creus? Per haver enganxat a la gent, és a dir, ara repassaven audiències, deien 400.000 persones veient-ho per Teledeporte, no sé, els inputs que tens tu en el teu entorn, amb xarxes socials, pot ser que hi hagi un abans i un després?
Sí, la veritat és que ja portem uns anys fent-ho bé, no?, i que mediàticament tenim més reconeixement, i ojalà la cosa sigui anant així cap amunt.
Favorita per la final, Estats Units o Austràlia?
Estats Units.
Sens dubte, no?
Sí.
Anna, escolta, merci per tot, felicitats i enhorabona.
Molt bé, gràcies.
Paraules d'Anna Cruz amb el Marc Mundet, d'una de les medalles de bronze d'aquesta selecció espanyola femenina de bàsquet. Ara tornem amb el Mundet per cantar el final d'aquesta final, precisament, del Mundial que guanyarà els Estats Units. Hi ha hagut gol a la primera, Molló.
Ha marcat el Betis. Gol de Loren al 43 de la segona part. Feia poc que havia entrat al terreny de joc, rematada i cap a dins. Betis 1, Leganés 0.
Parlem d'una selecció espanyola de bàsquet, la femenina, que no para de guanyar títols, un altre, o medalles en aquest cas, un altre que no para és el Barça d'hoquei patins. Avui la Copa Continental a Barcelos, 3-3 a la final contra el Porto, i a la tanda de penals s'ha acabat imposant amb un Margual decisiu amb dos gols en aquesta tanda i a la porteria durant tot el partit i gairebé tota la tanda amb l'Aitor Egurrola. Hola, Aitor, bona nit.
Hola, bona nit.
I enhorabona, moltes felicitats per un altre a la col·lecció.
Moltíssimes gràcies.
En un partidàs, no?, d'hoquei avui a Barcelona, sense aquesta sensació que heu fet una final d'aquelles xules contra el Porto?
Sí, no, jo crec que ha tingut de tot. La final ha tingut emoció, gols, patiment i una mica d'èpica també. Era la reedició de la final de la Lliga Europea l'any passat i érem conscients que seria dificilíssim, ja s'hi ha estat.
Una altra pròrroga en una final, això no en diguem plena pretemporada, però a l'inici de la temporada, això es deu acabar notant, no? No sé si tant en els porters, però carregar cames en aquestes altures de la temporada tant tampoc no ha de ser fàcil.
Sí, no és fàcil, venim d'un cap de setmana de la Lliga Catalana, el cap de setmana següent la Supercopa d'Europa, dos partits seguits, el cap de setmana següent el partit contra el Liceo i ara hem tingut també un cap de setmana contra el Barcelos i el Porto. Déu-n'hi-do aquest inici de temporada, el complicat i dur que està fent.
Explica'm què ha passat a la tanda de penals. Estàvem aquí narrant-lo a l'estudi amb el Gerard Romero i de cop diem, no, és que ja no està l'Aitor a la porteria ara hi ha el Sergi Fernández. Què passa ja en aquell canvi a mitja tanda de penals a la porteria, Aitor?
Bé, la veritat no m'hi sentia còmode, estava molt cansat, no tenia la xispa que s'ha de tenir en aquell moment per reaccionar ràpid als penals de l'hoquei, i després de que m'havien fet dos dels tres penals he anat al Xenxo, li he demanat com estava, si estava bé, m'ha dit que sí, i estava convençut de que ho faria com ho ha fet, que ha parat tots tres penals.
S'ha sorprès ell en aquell moment de dir ara vols que m'hi posi jo o què?
Sí, 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 imagino que sí, també jo valoraria moltíssim el fet de que en fred de sobte ficar-te a la tanda dels penals, però jo estava convençut de que ho faria bé i així ha estat.
Després de la Supercopa d'Espanya on el Liceo la va guanyar, la reacció de l'equip és magnífica, guanyant a Corunya, partit de Lliga molt i molt important pel campionat, i ara imposant-se també a la Copa Continental.
Sí, 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 sabíem que bé, són aquests partits que a vegades surt cara, a vegades surt creu. A la Supercopa, per desgràcia, ens van fer el 3-2 quan quedaven 10 segons de partit, i jo crec que van reaccionar molt, molt i molt bé a la Corunya, al partit de Lliga, i aquest cap de setmana que hem competit a la perfecció.
68, Aitor, si no m'he descomptat, no, amb el d'avui?
Sí, diria que sí, m'ho ha recordat el cap de premsa, el Robert, avui, i diria que sí, que m'ha dit 68.
68, això vol dir 3 d'en Barro?
Pues no sé si són 70 o 71, la veritat és que no ho sé, però bueno. Està clar que són números que són un orgull, i jo crec que és el reconeixement de poder fer una carrera sencera un equip campió com el Barcelona. Okay.
S'ha de celebrar molt la Copa Continental, poc, moderadament, bé, com s'ha de fer?
Moderadament pel cansanci, sí, perquè ja som a l'aeroport de Porto, que hi ha un petit retard per variar una mica.
Home.
Però estem aquí celebrant-ho a l'aeroport. Quan guanyes, els retards no són tan durs.
Petit, quan ho quantifiquem, petit, Aitor?
No, mitja hora, en principi, mitja hora, sí, petit.
Bé, encara, saps que després a la mitja hora es converteix en 45, els 45 en una hora, però bé, esperem que no?
Bueno, allargarem la celebració, no hi ha problema.
Molt bé, doncs ahir trobo un viatge de tornada, enhorabona per aquest nou títol, confirmem, 71 Barrufet, 68 Aitor Egurrola, per tant, atrapable aquesta temporada.
Bueno, ja anem pas a pas i ara a disfrutar aquesta continental i a recuperar-nos aquesta setmana.
Aitor, a celebrar-ho, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
El porter del Barça, un dels porters del Barça, Gurrola, més amb aquest gest que l'honora, que en mitja tanda de penals diu que no m'estic sentint bé, que no estic còmode, que no estic prou àgil, crec, Chencho, surto. I mira, ha sortit, ha aturat, sí, sí. I ha servit també perquè el Barça d'hoquei guanyés un nou títol, la Copa Continental.
En directe pensàvem que havia estat Edu Castro, però ha estat el mateix Egurrola, i el mèrit també, com comentàvem ara, de Sergi Fernández, d'entrar en fred i aturar tres penals. És allò, està concentrat, malgrat que en aquell moment ell segur que no tenia cap... no li passava pel cap que hauria de sortir a jugar.
Una mica de música, Ferrús. Ara sí que s'acaba el partit al Benito Villamarín.
Amb victòria del Betis, el gol de Loren, que havia entrat, com deia, al minut 83 i que al 88 ha marcat el gol de la victòria. Per tant, Betis 1, Leganés 0. El Betis, que amb aquestes dues victòries se situa 5è a la classificació amb 12 punts, empatat amb l'Atlètic de Madrid, a 1 del Sevilla i a 2 dels líders, el Barça i el Real Madrid.
El futbol sevillà de moda, amb Sevilla i Betis en aquesta zona alta i celebrant, i de quina manera, aquesta victòria, perquè ha estat a les acaballes. I ara sí que ja tenim campiones del món de bàsquet a Tenerife, Mundet.
Sí, campiones dels Estats Units, s'ha acabat el partit amb victòria de les nord-americanes, 56-73, per tant, de 17, la màxima diferència en el partit pel conjunt nord-americà, amb Brittany Griner, la pivot de Phoenix Mercury, com a màxima anotadora del partit, amb 15 punts, entra, s'està envoltant tots els escenaris damunt la pista per procedir a l'entrega de medalles i tot el que seria el protocol de postpartit. Deixa't dir-te, Xavi, que és el tercer títol de campió del món que aconsegueix de manera consecutiva als Estats Units, amb aquest breu parèntesi del 2006, l'únic partit que vam perdre al Mundial de São Paulo, al Brasil contra Rússia, en el partit de semifinals, i en total, doncs mira, ho tinc aquí al davant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9è títol mundial per les nord-americanes, absolutes dominadores del bàsquet a nivell planetari, sense cap mena de dubte.
Doncs sí senyor, dominadores i avui guanyant també a Tenerife aquesta medalla d'or, la plata per Austràlia. Gràcies Mundet, fins ara.
Fins ara.
21 minuts i les 11 i no deixem el bàsquet. Avui per cert el Prat ha acabat guanyant la Lliga Catalana de l'EP Or en una final disputada al Prat contra el Barça B, entre d'altres amb Navarro i Pessic a les graderies del pavelló. La setmana que ve comença la Lliga LEP Plata. Debuta divendres al Club Bàsquet Girona a la pista de l'Alacant. També tindrem un Albacete Vic i un l'Hospitalet Villarrobledo en aquesta primera jornada a la Lliga LEP Plata. Aquest Club Bàsquet Girona que s'estrena a la categoria presidit per Marc Gasol i amb aquest projecte ambiciós de tornar a tenir bàsquet d'elit a la capital gironina. De tot plegat en parlava el Mundet ara fa uns dies amb el pivot de Memphis i president del Club Bàsquet Girona, Marc Gasol.
Marc Gasol, què tal? Com estàs?
Molt bé, i tu?
Bé, mira, aquí venia a passar la tarda aquí a Fontejau. Estiu diferent, no?
Estiu atípic, estiu llarg, realment molt, molt gratificant, no? Una mica a l'inici de l'estiu, parlant del Bàsquet Girona, doncs, es plantava de... no de dubtos de continuïtat, però sí que tenia que haver-hi un replantejament una miqueta de tot. Hem decidit professionalitzar molt més l'estructura, hem afegit la figura d'un director general, en Jordi Pujol, que ens aportarà, porta 3 dies treballant i ja ens ha aportat moltíssim, o sigui, farà meravelles durant l'any i canviarà molt tot, no? Després hem creat una mica una comissió executiva al nostre voltant també, amb 4 àrees bastant clares, una àrea més institucional, una més econòmica d'estratègia, una més social i una més de mèdico-esportiva, no? Llavors, està liderada per persones d'aquí de Girona que realment doncs, ens estan aportant moltíssim.
La idea és construir un equip professional aquí a Girona. És allò de que es diu que l'únic límit potser és la imaginació, no? Que el límit és anar fent i fins on s'arribi, o què és el que tens al cap amb aquest Bàsquet Girona?
Ara mateix l'equip és professional, ara mateix estem a l'EP Plata i l'equip és menys 2 jugadors que compaginen els més veterans amb feina i bàsquet, la resta són jugadors professionals de bàsquet i la seva activitat diària és això, estan aquí per aprendre molt, per treballar molt i la nostra feina és fer-los millors. Com a conseqüència, l'objectiu col·lectiu és guanyar. Al final, el que et dona una mica aquesta situació ara de ser bàsquet professional és l'exigència és alta i el resultat, vulguis o no, doncs, també marca molt.
Però la idea que tens al cap és construir un equip i portar-lo... És a dir, tu tens una gran sort, que és haver viscut, haver crescut en un club com el Barça i haver mamat Barça des de ben petit, i a més haver-te fet una cultura americana des que vas anar a la Salle Memphis amb 16 anys. Has mamat els dos costats de l'Atlàntic. I tinc la sensació que una mica, això és una mica el fruit, no?, de la teva experiència. Vaig bé?
És un projecte vital, no? Al final és el que jo vull fer un cop deixi de jugar a bàsquet, és això, és el teu somni una miqueta, és tu com tornes tot el que t'han donat. I la meva felicitat aquí a Girona, després de tot el canvi em van donar, és una miqueta tornar a això, no? Tornar a un projecte que sigui referent no tan sols al seu moviment esportiu, sinó també en com es porta el club, no? La gestió del club diària, tant com a club com a esportiu i com a única més empresarial.
Sabonis, Tony Parker, Marc Gasol, hi ha una sèrie de gent que ha fet això mateix. Tony Parker a França, Sabonis de la seva acadèmia a Lituània. Com ho compagina un jugador en actiu NBA, diferents horàries, són 7 hores amb Memphis, Tennessee, amb l'activitat diària aquí a Girona?
Amb un molt bon equip darrere. La veritat és que ara tenint, quan deia, en Jordi Pujol facilitarà molt les coses, professionalitzarà tot molt, al final tots els que estàvem doncs sabíem molt, però sabíem molt de bàsquet, érem molt tècnics, i en Jordi doncs ens dona un caire molt diferent, no? Un caire més empresarial, més professional en altres aspectes, i ens ajudarà moltíssim, és que no tinc cap dubte. A part de la comissió aquesta que et deia executiva, doncs que també ens aporta moltíssim. Hi ha molta curiositat, la veritat, a la província de Girona pel nostre projecte. Tenim la sort de que molta gent ens està preguntant i es vol apropar al club, i això és molt bo. I no només Molt bo, perquè la curiositat i la inquietud aquesta fa que el que volem, no? Que vingui gent a veure els partits, vingui gent a disfrutar i senti aquest orgull gironí que volem desprendre nosaltres.
Una mica atraure la gent de bàsquet, però una dada que no sé si saps, avui fa 25 anys que es va inaugurar Fontejau.
Mira, ostres, estem de celebració, no ho sabia.
Balbi Palc de Salònica, van convidar Moses Malone.
Moses Malone, ostres, mira, no sé què passa.
Ho dic, això està ple. Hi havia 5.000 persones, hi havia tota... És a dir, l'època Balbi, que tu m'amaves quan eres petit, això estava ple. Hi ha una base.
Hi ha un sentiment a Girona, hi ha un sentiment de bàsquet que l'Uni una miqueta va agafar un cop el bàsquet el Girona, el CB Girona va desaparèixer. L'Uni doncs, va mantenir aquesta flama viva i a més que ha fet una feina extraordinària amb el bàsquet femení, i nosaltres una mica volem recuperar el bàsquet masculí, no? I anar una mica de... unir sinergies i trobar punts d'eix amb l'Uni i treballar conjuntament per la promoció del bàsquet. Al final volem que els nens i les nenes, si hi ha ara, per exemple, 1.000 fitxes masculines a la província de Girona, volem que en 3-4 anys hi hagi 1.500 i que d'aquí 10 anys estiguem parlant de més del doble o el triple de fitxes federades. Vale.
Hi ha una pregunta que sé que et fa ràbia, et fa malícia, que te la facin.
Jo... No, molta malícia.
No, però te la faig... Jo sóc conscient de lo que hi ha, però te la faig perquè...
Som, a veure.
No, és Girona CB.
Sí, a veure.
Jo
entenc que és l'objectiu de tot, no? La il·lusió de tothom és tornar a ser-hi a l'ACB, no? Però això no ens pot no permet disfrutar el present. Hem de ser molt conscients d'on estem, de l'esforç que comporta estar on estem, i no sempre mirar endavant, que òbviament, però hem de treballar i hem de disfrutar el dia a dia, perquè això ens porta a la millora. Llavors, no podem estar pensant sempre en endavant i en vendre il·lusió i vendre d'aquí 3 anys o 4 o 5 anys on serem, sinó hem de treballar avui i disfrutar d'avui.
Marc, no sé si preguntar-te per Juan Carlos, sí. per Open Arms, per 50.000 coses, per Memphis, tinc moltes coses al cap, però gràcies per tot. Disfruta la temporada i ens veiem aviat.
Molt bé, Marc, moltes gràcies.
Paraules de Marc Gasol, ara fa uns dies a Fontejau, el president del Club Bàsquet Girona, i pivot, que continua sent dels Grizzlies. Ja en parlarem de l'inici de l'NBA, que encara queda, una mica menys d'un mes, però encara queda perquè comenci la competició de bàsquet professional nord-americà en categoria masculina. Està parlant Gordillo, Albert, a la sala de premsa del nou estadi?
Sí, escoltem alguna resposta del tècnic del Nàstic.
Puede ser excusa, puede condicionar el hecho de que todo lo que ha sido la planificación de la temporada, las altas y las bajas, por lo que sea, llegaron demasiado tarde, con la liga empezada o a punto de empezar. Todo eso hace, por ejemplo, que la defensa no haya tenido tiempo para acabar de conjuntarse, que el medio campo a lo mejor no tengas todos los jugadores que debías tener. Todo eso suena mucho a excusa, pero hay algo de razón en esto, ¿no?
Puede haber, pero no quiero ya, de verdad, se ha acabado, vamos por la jornada 7, no voy a poner ninguna excusa, hoy teníamos muchísimas bajas, jugaba un chaval del filial de lateral derecho que lo ha hecho muy bien, estoy muy contento por él, y si lo ha hecho él, lo van a poder hacer todos, han jugado 11 jugadores del primer equipo, gente del filial, y nosotros a trabajar y a seguir creciendo, puede ser que tenga algo de razón o parte de razón, pero no, ya, vamos a pasar página, vamos a ser un equipo ganador y un equipo que compita y mirar hacia adelante, ¿verdad?
Y una por mi parte, ¿ves la mentalidad del vestuario con capacidad para solventar lo que no ha sido un inicio especialmente bueno, a lo mejor tampoco malo, pero eso que comentabas tú, que a lo mejor tendrías que haber tenido más puntos, ¿mentalmente los jugadores están capacitados para superar esto?
Puede ser, yo creo que sí, yo creo que tenemos gente, hay una mezcla buena de gente ya con una veteranía y con muchísimos partidos en la categoría que junto con el trabajo del cuerpo técnico nos va a ayudar a solventar esta situación, a tener esa capacidad mental para afrontar, bueno, pues esta situación que tenemos ahora de que necesitamos tener más puntos, y yo estoy convencido de que sí.
Buenas noches, mister Joan Reche de la cadena SER. Como decías, ha entrado Bruce Jeffy Gras en el lateral derecho. ¿Qué le ha pasado a Iván López? ¿Cómo está? Y veíamos también a Arzo retirarse cojo a final de partido. ¿Cómo están los dos?
Iván López, la lesión que venía arrastrando de... Bueno, pues de la temporada pasada, a veces tiene molestias, ayer no pudo hacer el entrenamiento, esta mañana no ha llegado en condiciones de jugar y bueno, esperemos que en los próximos días se pueda recuperar. Y Arzo, pues, creo que ha apoyado mal, ha sentido, bueno, tiene dolor y bueno, y ahí a ver la evolución también en los próximos días.
Buenas, míster, Adrià Tella, Radio Ciutat de Tarragona. ¿Crees que el equipo, tienes la sensación de que el equipo llega demasiado roto físicamente o se le acaba demasiado pronto la gasolina y eso le impide competir al 100% hasta el último minuto?
Buena pregunta. No sabría decirte. Sí que es verdad que no es la primera vez que nos pasa que a partir del minuto 50-60 nos cuesta un poco más. Bueno, la semana pasada fue algo parecido, pero ante Osasuna fue un partido muchísimo más, o sea, un partido completo. La verdad es que lo tenemos que analizar y mirárnoslo.
Paraules de Gordillo a la sala de premsa del nou estadi, també preocupat per aquest aspecte físic que li comentaven, d'aquesta davallada que sol tenir el Nàstic en els últims minuts de partit. 10 minuts i les 11, anem a analitzar el Gran Premi de Rússia de Fórmula 1. Ho fem amb l'Álvaro Ademà, aquest Gran Premi de Rússia que ens ha deixat Álvaro, aquesta victòria de Lewis Hamilton, que per tant surt encara més líder del Mundial, del Gran Premi a Terres Russes.
Sí, sí, nova victòria de Lewis Hamilton, la 8ª de la temporada, la tercera que aconsegueix en els 5 grans premis de Rússia que s'han disputat, comptant el d'avui, amplia fins a 50 punts el seu avantatge al capdavant de la classificació provisional del campionat, en suma 306 pels 256 del seu principal rival en la lluita pel campionat, els 256 que suma Sebastian Vettel, quan queden 5 curses i, per tant, 125 punts en joc. Hamilton s'ha vist avui beneficiat per les ordres d'equip, el seu company d'equip Valtteri Bottas sortia des de la pole, ha liderat les primeres voltes del Gran Premi, però Mercedes li ha donat ordres d'equip, li ha demanat que deixés passar el seu company d'equip, així que Hamilton ha aconseguit la victòria. Bottas segon, ha creuat la línia de meta a 2,5 segons, completant el doblet de les fletxes platejades, mentre que el tercer classificat ha estat el gran derrotat avui, Sebastian Vettel, tercer a 7,5 segons del guanyador. Arribava a 40 punts de Hamilton, havia d'intentar recuperar com fos algun puntet si no volia despenjar-se en la lluita pel campionat, però com dèiem, ha perdut 10 puntets més, ara està ja 50, queden 5 grans premis, seria per tant un autèntic miracle que el pilot de Ferrari pogués fer-se amb el campionat en aquesta temporada 2018.
Hamilton, Bottas, Vettel, el podi d'aquest Gran Premi de Rússia, la resta de la zona de punts com ha quedat?
Doncs mira, fora del podi, quarta posició pel segon dels Ferrari, el de Kimi Raikkonen, que ha acabat just per darrere del seu company d'equip, i per davant dels dos Red Bull, cinquena posició per Max Verstappen, sisena per Daniel Ricciardo, després d'haver protagonitzat una gran remuntada, sortien des del fons de tot de l'engrallat, Ricciardo sortia 18è, Verstappen just per darrere des de la 19a posició, penalitzats per haver canviat doncs diferents elements de les seves unitats de potència, han pogut remuntar, com dèiem, fins a la cinquena posició per l'holandès, sisena per l'australià. Han completat la zona dels punts Charles Leclerc en la 7a posició, Kevin Magnussen, que ha estat 8è, Esteban Ocon en la 9a plaça, el seu company d'equip, l'altre Force India, el mexicà Sergio Checo Pérez, desè, s'han portat l'últim dels puntets en joc avui al Gran Premi de Rússia.
Tot això pel que fa a la zona de punts, Álvaro, d'Alonso i Sainz, avui poca cosa podem dir, no ha estat el seu millor dia.
Han acabat tots dos la cursa, però la veritat, Xavi, poca cosa per explicar. Tots dos lluny de la zona dels punts, Fernando Alonso en la 14a posició, explicava el de McLaren, que no tenia ritme i que no esperava massa més d'aquest Gran Premi de Rússia d'avui. Per darrere ha acabat Carlos Sainz, 17a posició pel corredor de Renault. Cursa complicada per ell, ha tingut un toc amb l'heroi local, amb Sergei Sirotkin a l'inici de la prova. El seu monoplaça ha quedat malmès. Des del seu equip estimaven que podia haver perdut fins a un segon per volta per culpa d'aquest incident. Al final, com dèiem, 17a posició pel pilot madrileny en un Gran Premi molt complicat.
De seguida et pregunto pel que queda de Mundial, Álvaro, però es van tancant també les escuderies de la temporada 2019 ja. Comencem a tenir clar quina serà la grella de sortida.
Sí, encara queden 5 grans premis perquè acabi aquest Mundial 2018 i la veritat és que la graella de la propera temporada està ja pràcticament tota configurada. 5 monoplaces que encara no se sap qui pilotarà la propera temporada, els dos Williams, un Toro Rosso i els dos Force India, tot i que en el cas de Force India sembla que seran doncs, el mexicà Checo Pérez, que repetiria una temporada més amb l'equip, i Lance Stroll, que arribaria doncs, provinent de Williams després de que el seu pare es fes amb el control de l'equip fa algunes setmanes. Serà interessant veure què passa la propera temporada amb Charles Leclerc, que arriben a Ferrari, amb Daniel Ricciardo, deixant l'equip Red Bull per anar a Renault. De Renault surt Carlos Sainz, que substituirà a Fernando Alonso a l'equip McLaren. Alguns canvis interessants a cara a la propera temporada. Encara s'acaba, com dèiem, de tancar la graella de sortida, però vaja, sembla que tindrem una graella interessant de cara a la temporada 2009.
I ara sí, tornant a l'actualitat, al 2018, Álvaro, què ens queda perquè s'acabi el Mundial?
Sense temps pel descans, Gran Premi del Japó la propera setmana, la primera de les tres cites que tindrem el mes d'octubre, dia 7 Japó, circuit de Suzuka, dues setmanes després, dia 21 d'octubre, Gran Premi dels Estats Units a Austin, a Texas, el dia 28 Gran Premi de Mèxic, dos grans premis més al mes de novembre, dia 11 al Brasil, dia 25 a Abu Dhabi, on sembla ser, si això segueix així, Xavi, que arribarem ja amb Lewis Hamilton proclamat com a campió, proclamat de fet com a 5 cops campió del món.
Analitzat aquest Gran Premi de Rússia amb l'Álvaro Ademà, de seguida sona en Perito Roca. Abans us recordo la cursa de RAC1, 21 d'octubre a Lleida, la quarta edició de la cursa de RAC1 per tancar el cicle de les capitals catalanes, Barcelona, Girona, Tarragona i ara a Lleida. Matí de ràdio, esport i música, el Via Lliure amb el Bundó des de Lleida, actuació dels Pastorets Rock, recorregut de 5 quilòmetres per tothom, per grans, petits, joves, vells, tots. A la vora del riu Segre, una festassa d'esport i de ràdio, la cursa de RAC1.cat. Si us voleu inscriure, la cursa de RAC1.cat, allà hi trobareu tota la informació. Que soni en Perito Roca. Avui des del nou estadi, Esteve Giral, bona nit.
Bona nit, és bonic fer-ho des d'aquí, eh? Perquè ara mateix, imagineu-vos, a camp absolutament buit, encara els jardiners aprofitaven per fer alguna feina, i la gent de manteniment que acaba de recollir els trastos per marxar cap a casa.
Tu mateix, t'ho diràs.
Mira, jo avui volia parlar de futbol i castells. He començat al matí el concurset de castells de Torredembarra, ho dèiem durant la transmi. És com la prèvia del gran concurs de castells de Tarragona. I pensava jo aquest matí que el futbol i els castells tenen moltes coses en comú, i això que la gent de castells no els agrada que es compari el futbol amb els castells. I jo ho entenc, perquè no té res a veure el món dels castells amb el del futbol, però hi ha un munt de coses en comú. Els castells com el futbol, moltes vegades es toca el cel i també es toca l'infern, es baixa a l'infern quan les coses van maldades. Hi ha grans lideratges a les colles castelleres. Avui el concurset de Torredembarra veia els caps de colla fent aquella mena d'arengues, la paraula no és correcta però ens serveix per fer-nos a la idea, animant a tots els castellers, convencent-los de la capacitat que tenen per aixecar aquest matí, per exemple, la Torre de Set, que ha sigut el gran castell del matí. Els castells com el futbol també hi ha categories, i avui podríem dir que era una mena de segona divisió dels castells, i ja em perdonaran els aficionats als castells, no vull dir pas que les 11 colles castelleres d'aquest matí no tinguin el mateix valor i el mateix mèrit que les colles que competiran d'aquí a una setmana. Però escoltava jo, home de ràdio, com sonava la plaça del castell de Torredembarra, i pensava també que a nivell de so, molts dels càntics del món dels castells em recorden a vegades el que s'escolta als camps de futbol. I escoltem, per exemple, què canten a la Colla Vella dels Xiquets de Valls, un dels grans favorits per endur-se el concurs la setmana que ve, com canten quan fan un gran castell.
Ara de seguida escoltem com cantaven avui en aquesta prèvia del gran concurs del cap de setmana que ve a la plaça de Braus de Tarragona, en aquest concurs de castells que veurem qui acaba coronant.
Així canta la Colla Vella. La Colla Vella avui no ha competit perquè la Colla Vella és de la Champions League dels castells i competirà la setmana que ve, diumenge, dia de concurs, per endur-se el Premi Gros, per ser la millor colla castellera del país. Avui hi ha hagut alguns castells que no han reeixit, els castells fan llenya, avui al vespre el Nàstic ha fet llenya i s'ha acabat enfonsant. Hi ha qui dubta de si el Nàstic salvarà o no salvarà la pell, segurament haurà fet molta pinya per intentar salvar el coll i qui sap si acabarà fent l'aleta a l'última jornada o esperem una miqueta abans.
Doncs tocant la gralla, Esteve Giral, magníficament avui per tancar un dia més el Superesports amb Amparito Roca. Torna'm a la posada, l'Amparito Roca, que sempre
que soni.
Sempre va bé per...
Si fem el curs o no, Xavi?
Per tancar. M'ho estudiaré, a veure si tinc una estona lliure. Esteve, bona setmana, que
bona
vagi
setmana,
molt bé.
Salut.
El Superesports torna dissabte que ve i diumenge que ve també, com cada cap de setmana, i ara el tu diràs amb el Roger Saperes. Vagi bé, bona setmana, adeu-siau.
CaixaBank us ha ofert Superesports amb Xavi Puig.